És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, l'esport té veu pròpia. Cada dilluns i divendres a 2:15 del migdia, connecta amb Zona Mixta el programa esportiu de Ràdio L'Escala amb Ivan García. Resultats, entrevistes i tota l'actualitat dels equips i esportistes locals. Zona Mixta, l'espai on l'esport de casa és protagonista.
Ruta 66 és un programa dedicat a diferents estils de música americana. Un espai radiofònic que inclou clàssics, novetats discogràfiques, un cop d'ull als èxits, versions, concerts i l'artista de la setmana. Ruta 66, a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 de la nit.
Vibra amb la 14a edició del Festival Internacional del Circ a la Fandor de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. Més de 70 artistes de 14 països. Només 5 dies, del 26 de febrer al 2 de març. Viu l'edició més espectacular del festival. Entrades a partir d'11 euros a festivaldelcirc.com.
La sardana a Ràdio L'Escala s'escolta cada dissabte a les 12 hores del matí i diumenge a les 10 del matí, amb el programa La Dansa Catalana, dirigit i presentat per en Joan Teixidor. Entra a formar part de la nostra rotllana amb La Dansa Catalana.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dilluns 23 de febrer, encetem nova setmana i m'agradaria començar el programa amb la notícia del dia, la desclassificació dels documents del 23F, l'intent de cop d'estat que el coronel Antonio Tejero va fer avui fa just 45 anys. Una desclassificació que s'ha d'aprovar aquest matí al Congrés dels Diputats i que es faria efectiva el dimecres amb la publicació de tots els documents a la pàgina web de la Moncloa. Aquest gest permetrà que tothom qui hi estigui interessat pugui consultar els documents en línia. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha qualificat de deute històric a la xarxa X, en què ha afirmat que la memòria no pot estar tancada amb clau perquè les democràcies, ha afegit, han de conèixer el seu passat per construir un futur més lliure. La desclassificació arriba ara coincidint amb el 45è aniversari dels fets, però ja fa temps que la proposta corre pels passadissos de la Moncloa. De fet, va ser presentada pel govern l'agost del 2022, però va quedar en un calaix fins al juliol de l'any passat, quan l'executiu la va desencallar per començar a tramitar-la. Quan s'aprovi la llei, a més dels documents del 23F, s'haurien de poder desclassificar també tots els documents considerats secrets que tinguin més de 45 anys, derogant així la llei franquista de secrets vigent encara avui i des del 1968. I ara sí, després d'aquest petit apunt, anem fent un repàs de tot el que tindrem avui. Començarem amb una nova entrega del Guaita que tenim amb en Sergi Corral, que avui serà molt especial perquè avui celebrem els 200 programes del Guaita. I rebrem a l'estudi una convidada molt especial, també. Després, a drets de butxaca, en Jan Botí ens parlarà dels retards i les cancel·lacions en els vols. I tot això ho farem amenitzat amb el món de sonoro del DJ Bigut. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local, com sempre, amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giner. Bon dia, Lali.
Bon dia, bon dia. Estava pensant ara si aquesta desclassificació de documents hauria de servir per saber finalment quin paper hi va tenir la Casa Reial i el rei, en
doncs
concret.
Doncs mira, sí.
No sé si has vist la sèrie de Movistar. No. No recordo com es diu, però que va sobre això, del 23F, està força bé. Bueno, ens agradaria saber, perquè sempre se'ns ha venut que va parar el cop, però bueno, és que també creiem que estava al tanto del cop. No,
probablement, aquesta classificació servirà per això, per esclarir tots aquests...
O no, però bueno...
Bueno, clar, depèn de quins documents hi hagi.
Exacte.
Perquè allò que no està escrit pot no haver passat.
Exacte. En fi, són aquelles coses que sempre ens quedaran a l'aire i a risc de que ens fotin a presó per parlar malament de la Casa Reial. Bueno,
sí, aquesta és una altra, també.
Exacte. Anem a les propostes...
Anem a l'escala.
A l'actualitat escalenca.
No prenguem mal i no a l'escala.
No prenguem mal, que també podem prendre mal aquí, però... bueno, en principi, avui no. Avui crec que no. Va, parlem del pla d'habitatge. Saps que en tenim dos,
Sí.
Tenim el dels comuns, per una banda, que s'ha presentat dos vegades, l'últim la setmana passada, i el de l'Ajuntament, el de l'equip de govern. Molt bé, doncs la setmana passada que els comuns van fer la presentació oficial davant de tothom, etcètera, el que van voler és desmarcar-se de la proposta del consistori, de l'equip de govern, i reclamar més recursos econòmics i més personal per poder fer efectiu el seu pla d'habitatge. Val?
Per tant, veurem una mica com va anar aquesta presentació i aquestes diferències,
aquestes,
no?,
diferències
entre els dos plans.
Aquestes diferències, bàsicament, passen per aquest institut públic d'habitatge.
Que això és el que preveuen els comuns,
els
i, en
comuns.
Canvi, el govern no ho té a dins del seu pla.
I el govern té el seu, diguéssim, punt fort, o diguéssim, és la diagnosi de què és el que tenim, què és el que ens falta, no sé què, i a partir d'aquí les 25 actuacions crec que són...
Que al final potser són compatibles, no?
Sí.
Perquè aquesta diagnosi algú l'haurà de fer. Vull dir que potser aquest institut
clar,
de l'habitatge pot fer aquesta diagnosi.
Exacte. Vull dir, no veig que... No crec que siguin excloents a aquestes dues propostes. I realment aquí vam veure, quan vam fer la tertúlia de l'habitatge, que per cert, ja us avanço que donarà més de si aquesta...
Tornarem a parlar d'habitatge més endavant.
D'alguna manera sí. Clar, hi havia diverses sensibilitats aquí assegudes i totes van coincidir més o menys en el mateix i en una proposta que podria semblar o podria ser semblant a la que proposaven els comuns o la que proposen els comuns, que està clar que alguna cosa s'hi ha de fer i que, bueno, doncs mira, un pacte polític un pacte nacional, com si diguéssim, no sé jo ara com s'hauria de dir, municipal o no sé, de tots els grups
per desencallar
aquesta
aquest
situació.
Aquest tema de l'habitatge, home, estaria molt bé perquè realment ens afecta una mica tots,
sí.
El tema de l'habitatge.
Sí. Val, anem a una altra qüestió que també va portar molta, bueno, polèmica no, però sí que molts mal de caps la setmana passada, va ser notícia i bé, ho sabeu vosaltres, no? Bueno, ho saps tu, vas tenir Joan aquí explicant.
Ah, sí, estem parlant del Via Crucis.
Del Via Crucis, exacte, sí. Bueno, no me lio más.
Anem a la
notícia és que tenim Crist,
tenim Jesucrist.
Es diu Jordi
Habemus
Isern. Habemus Christus. Llavors, molt bé, és el candidat a ser el nou Jesucrist del Via Crucis Vivent. Aquesta setmana serà de prova i per veure si s'adapta al paper. I en depèn l'edició d'enguany, que s'hauria de celebrar el 3 d'abril. O sigui, està de prova. Tenim Crist, però de prova.
Bueno... Com és normal, no? Apareixes aquí en un paper
sí,
que no
clar,
has fet mai,
però
no has fet mai teatre,
jo,
tampoc.
Jo també el planyo, perquè...
És una responsabilitat molt gran,
A veure, que li queda menys d'un mes per assajar.
Pràcticament.
I clar, no has fet mai el paper, no té molt misteri, però sí que...
Home, molt misteri, Lali.
Bueno, molt misteri el que li
passa.
Hi ha
molt de text, No, el que li passa no, però hi ha molt de text aquí.
Els monòlegs, sí.
Hi ha un parell de monòlegs, unes quantes escenes amb altres personatges, vull dir, i no és només el text, és el text, el recorregut, ara caus, ara no sé què, ara plores, ara...
Sí, bueno...
És complicat.
Jo veig un Hamlet una mica més difícil, però passa res.
Home, això segur.
Però al final, allà la creu no has de dir... dir res. Bueno, va, ja està.
Bueno, tu, que des d'aquí li desitgem molta sort en aquest noi.
Moltíssima sort i que li vagi bé. I, bueno, i per la part que ens toca, doncs que continuï després d'aquesta setmana. Que continuï.
Sí, i que superi les proves, perquè
superi
si no...
Superi la prova i tinguem Jesucrist al Via Crucis, perquè si no, sí que tindrem un Via Crucis, tindrem un bon Via Crucis aquí.
Si no, haurem de tornar a fer pressió.
Sí,
fer pressió a
ja sabeu que jo ho he intentat, però no està molt per la labor que es diu. Bueno,
som-hi, què més?
Parlarem també de la setena xocolatada solidària per la investigació del càncer infantil, que ha recaptat 1.495 euros. És la setena xocolatada solidària organitzada per les AMPA i les AFA dels centres educatius escalencs, i que aquest divendres han repartit uns 75 litres de xocolata desfeta, ja es diu aviat.
I tant, déu-n'hi-do,
molts, molts litres. 15 lots de regal i han recaptat aquests 1.500 euros que dèiem, escaig, més o menys. I aquests beneficis que aniran a l'Hospital Sant Joan de Déu, com dèiem, per la recerca del càncer infantil.
Per tant, tot un èxit aquesta xocolatada,
sí,
1.500 euros, déu-n'hi-do.
Està molt bé.
I
com ens han dit? 75 litres de xocolata. Bé, és igual.
Sí, sí.
Va,
i
en esports tenim el Futbol Club l'Escala, que empata 2 a Peralada, mentre que el sènior femení guanya a casa contra el Sant Julià de Ramis per 70-36. En tenis taula, destacar els dos podis de Joan Suès al Campionat de Catalunya Veterans, més 70, i en rítmica, primera posició del conjunt Benjamí B. Bueno, tot un pupurri, però tindreu tots els resultats esportius del cap de setmana, perquè no sé si algú s'ha quedat amb algú dels resultats que hem dit, però...
Ens esperem a l'informatiu, i a més avui tenim zona mixta, vull dir que allà tenim...
Àmpliament explicats els resultats esportius d'aquest cap de setmana. I el temps.
Som-hi, el som-hi, el temps, ens falta el temps.
El temps, molta calma, molta bonança, tant per avui com per demà. Bueno, venim d'un cap de setmana així, amb aquest solet i aquestes bones temperatures, amb cel serè i ambient primaveral a migdia. Després ja recordeu que la jaqueta sí que és necessària
a
primera hora i després a la tarda, Vull dir, a migdia podem anar amb cos de camisa, però si no.
No podem oblidar que encara som al febrer.
Exacte. És hivern encara que no ho sembli. Però
fa solet, però fa fred.
Exacte.
Doncs, Lali, moltes gràcies, ens ho amplies al punt de la 1, no?
Aquí estarem.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
L'Anxova Milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia al Més Calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-0. 972-77-10-0.
Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou Guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Prop de bé, però vull dir, un Guaita no qualsevol avui.
No, avui tenim un Guaita especial.
Especial, perquè en fem 200.
Fem 200 programes, déu-n'hi-do, es diu aviat això,
Es diu aviat, es diu aviat. I normalment estem, tu i jo, fent el programa, aquesta secció, però avui hem volgut que ens acompanyés més gent, i per fer-ho més especial, això.
I això vol dir que tens una convidada. Qui és aquesta convidada?
Tinc una convidada, que és la Cristina Cantal. Cristina, benvinguda.
Moltes gràcies.
La Cristina, que va ser la conductora, o sigui, estic amb les dues conductores del Guaita, bàsicament. La primera, la Cristina Cantal, que va estar al davant una bona colla de programes.
No 200, però uns quants,
Uns quants. I tu, Ona, que has agafat, que evidentment has agafat el relleu, no? Mira, posaré una mica de dates, no sé si te'n recordes, Cris, però...
A veure...
Però podríem dir que això del Guaita és un producte postpandèmic, o pandèmic.
Sí, clar, va començar el
també.
2020.
Exacte, va començar el 15 de setembre del 2020, o sigui, fa 6 anys. I el primer el vam dedicar ja a la biodiversitat i al patrimoni natural. Per tant, podríem dir que era una mica una declaració d'intencions.
Vas plantar, no?, la bandera, no?
Exacte, vam plantar la bandera de lo que havia de ser, i un espai que, evidentment, va començar a Ràdio L'Escala, però des de fa un parell, tres d'anys ha sortit d'aquest estudi, també per escoltar-se a moltes ràdios del país, gràcies a la difusió que en fa la xarxa.
I tant.
A través de totes les ràdios, qui se'l vulguin descarregar. Us tinc a vosaltres perquè volia, amb aquest guaita especial, a part de fer repàs una mica tot el que hem anat parlant i així, també les vostres sensacions, o com, des d'un àmbit periodístic, com vosaltres heu afrontat una secció científica com aquesta, Cris.
Per sort, tu venies molt ben preparat, Sergi, sí. I ets el cansats de la matèria. Jo escoltava i a final de temporada em feia un examen, per tant, una prepara't perquè arribarà el moment de l'examen, i haig de dir que els vaig aprovar.
Sí, els vas aprovar tots.
Doncs bé, la veritat és que a mi m'agradava molt perquè realment dels 100 i pico programes que hem fet junts, Sergi, mai vas repetir un tema.
No.
I tenim la llista, perquè en Sergi té la llista, de cada un dels programes en la data que s'ha fet, i a mi em va al·lucinar molt de dir quantes coses hi han que formen part del nostre entorn natural, en el que no hi posem vista a vegades, el que donem per sentats que hi són, però que realment quan entrem una mica a investigar, a voler saber una mica més, descobrim moltes coses, i jo haig de dir que amb tu he après molt, Sergi. No sé tu, Ona, com ho portes, però...
A mi m'està passant igual. A vegades em sento una mica analfabeta, no?, en aquesta secció, de dir, uau, això que m'està explicant no en tenia ni idea, saps? I sí, és una mica tornar a l'institut.
A vegades em poso tècnic amb paraulotes d'aquestes científiques i noms raros, però sovint és això, no?, que s'intenta fer aquesta divulgació precisament pel que deies tu, Cris, perquè moltes vegades, i això és una reivindicació, s'ha donat el missatge de que tenim un entorn natural pobre, o que tenim poques coses, o que ho hem destruït tot i que ja no queda res, i és ben bé el contrari. O sigui, si tu no dones un missatge valorant el que es té, no ho arribaràs a protegir, ni no ho arribaràs a valorar.
No, perquè ni sabràs que hi és, no?
Exacte, ni ho arribaràs a conservar, no? I també, el que tu havies dit alguna vegada, que era una mica com una tornada a col·le.
Sí. Sempre es deies tu per als de l'ESO,
sí.
I jo pensava per als de l'ESO i per mi.
I pels de mi, sí. Una tornada a col·le amb aquests repàs de coses, jo diria de cultureta general o d'allò, com per exemple, a part de les ciències naturals, una cosa que a mi jo tinc bastanta obsessió, que és amb la geografia, i és una cosa que crec que tothom anem molt curts. No sé si heu vist a vegades... Ara dic, no?, el programa, el concurs aquell que fan del TV3 als dies de Nadal, per exemple, hi participen nens.
Sí.
Doncs, a les preguntes de geografia sempre fallaven.
Això abans s'estudiava molt més bé del que s'estudia ara, segurament, no?
Sí, sí. Hi havia com una educació, que allò de saber-te els rius de memòria o saber-te...
La meva mare encara se'ls sap, eh?
Saber-te les muntanyes o les comarques o por ahí. Però això és essencial en el moment de que tu vius en un entorn i primer de tot t'has de situar en l'entorn. Perquè després, si no, li demanem moltes coses al GPS del cotxe i ens acaba fotent per un camí de carro.
Exacte.
Clar, i està molt bé aquesta manera planera, seria la paraula, no?, d'explicar-ho, perquè per qui no som del món científic, com jo i l'Ona, que som més de lletres, el poder entendre en paraules planeres d'una manera base que podria ser per als nens de l'ESO, però també per molts dels oients que ho escolten, està molt bé, i crec que és una de les teves claus, que saps arribar a explicar molt bé, d'una manera que tots entenem, no?, cada un dels temes que estàs explicant, perquè, clar, havíem anat fins a la galàxia i fins al centre de la Terra.
Sí, hem tocat tot, eh? O sigui, hem parlat de meteorologia, de botànica, d'ecologia vegetal, de geografia, de zoologia, de biologia marina, que normalment són els pilars. Ho anem alternant, per exemple, fem blocs de 4 programes de cada una de les coses i tornem a començar una miqueta, una estructura precisament per allò de no repetir, però hem viatjat per arreu del món.
Sí. Amb bici i tot.
I
amb tren, no? Una vegada no fem viatge amb tren.
Un viatge en tren. Això, lo de les bicis, mira, em va tocar... Vam fer amb tu, hem fet el Giro d'Itàlia, el Tour de França, la Volta a Espanya i a les clàssiques de primavera.
I el millor era quan arribava en Sergi i deia... Espera't, que avui farem aquí el Giro d'Itàlia, però veurem tot el paisatge que ens envolta, i arribava molt emocionat explicant-ho, eh?
Sí, home, perquè és una finestra, o sigui, tu veus, no només fent-ho, clar, potser els ciclistes ho veuen diferent, perquè s'estan matant a pujar les muntanyes i els ports de muntanya, però tu que ho pots veure des d'una pantalla de televisió, assentat al sofà i així, i amb totes les imatges que mostren, doncs és una manera fantàstica de veure paisatge, de veure vegetació, de veure, a part de patrimoni, perquè també tenim el Carlos de Andrés de la TV1 que va dient totes les esglésies i tots els poblets que troba pel mig, no? Això de part a part. Però inclús jo tinc companys que quan pel Tour de França et volten el Pirineu, miren a veure com de verd està per saber si hi ha bolets o no hi ha bolets.
Val.
A partir de les imatges del Tour de França se'n van a buscar bolets o no.
Carai.
És també interessant. I en tren, el que vas dir tu, vam fer un viatge de Barcelona a Bilbao.
Ah, carai, mirant el paisatge per la finestra.
Em va portar al País Basc.
Sí, em vaig portar a Euskadi passant per tots els paisatges, des del Mediterrani, el semiàrid dels Monegros, a les vinyes de la Rioja, evidentment, i després el salt, aquell paisatge eurosiberià cantàbric, com si diguéssim, que de cop a volta veus les fagedes per el Tuve i tota la zona aquella, veus les fagedes i és amb els caserios petits, minúsculs, a baix de la vall, i són unes vistes espectaculars. O sigui, això...
I contrastos, és el que ens has dit, aquests contrastos també que dius, els tenim aquí mateix, els tenim a X hores de tren o de cotxe, no?
Exacte, estan a tiro de pedra per exemple, jo què sé, estudiants de botànica de les universitats, que una sortida sigui anar des de Barcelona fins a Bilbao. A nosaltres ens portaven al Montseny o a Vallter, quan anaven a la uni, tampoc
ens portaven... Tu apuntes més amunt,
Tampoc ens portaven per molt lluny. Jo us volia preguntar a les dues, tant a la Cris com tu, Ona, dels temes que hem tocat, o de les temàtiques, no dels temes, perquè són moltes les temàtiques, quina és vosaltres la temàtica científica que us crea més, que us crida més l'atenció, o que us crida més?
A mi m'agraden molt quan em fas del fons marí.
Ja anava a dir el mateix.
Crec que és un món que el tenim com molt desconegut, no? Perquè queda com allà baix i no ens hi fixem. Llavors, són superinteressants. L'altre dia que parlàvem del coralígen.
El coralígen, exacte.
Tot allò va ser molt interessant, també, dels diferents animals que viuen allà dins i tot això.
De les gorgònies, dels coralls, de les algues calcàries... O sigui, vam fer aquesta zona, on ja la llum hi arriba amb menys força, no?, a partir d'aquests 30, 40, 50 metres, que hi havia un 10% de la biodiversitat de tota la Mediterrània.
Sí, és que és molt fort. O sigui, és un món que hi ha un munt de biodiversitat i no el coneixem, no?, perquè ens queda com allà al fons.
Jo és que la Sirenita em va marcar molt i m'agrada allò quan m'explicava coses i deies, jo m'imaginava aquell peix amb els llums allà perquè viu massa fosc i així s'hi veu, per exemple, no?
La tenia el d'allò que després em demanava una recepta de cuina. Parlàvem de peixos i de mar i per allà.
Si em parles aquí mitja hora de pops, anem a parlar com fer-ho bé.
Ho acabava traduint el plat.
Cadascú el seu.
I tant.
I també volia fer una reflexió. No sé si us sembla a vosaltres que sobretot des de la pandèmia que cap aquí, com a programa postpandèmic, s'ha sortit o s'ha volgut sortir molt al medi o molt al medi natural, no? Però no sé si s'ha volgut sortir més que no pas entendre-la.
Home, jo crec que vam entendre-la molt quan van aparèixer dofins a Venècia, a Port Sant Blas al mig de Barcelona, no? Vam veure tots molt clar que si els humans deixéssim de molestar per aquest món, bé, la vegetació i els animals tornarien a conquerir-ho tot, estil Rei Lleó, ja que estem així, és molt Disney avui. I a partir d'aquí, home, et fa pensar també a tots aquests canvis que hi han hagut. Jo crec que sí que hi ha molt interès per al món natural, hi ha també per al benestar humà, no? Diguéssim, els banys de bosc, els banys de mar, aquestes coses estan molt de moda, però és el que tu dius. Potser és aquest benefici propi, no és anar a veure aquest món i entendre'l tal i com és i tot el que necessita. Jo ho dic sempre, que a mi m'agradaria molt estar al teu cap per saber, quan veig aquestes coses, entendre tot el que tu veus, no? Que sovint, doncs, no tenim aquesta cultura, però per sort tenim programes com aquest.
A vegades ja vaig jugar massa ràpid, quan comences a veure noms en vez de plantes o en vez de d'allò, aleshores comences...
És un Sergi, desconnecta, no?
Comença't a preocupar.
Però també és xulo, no?, poder anar al bosc i anar veient els arbres i dir, mira, això és un bedoll, mira, això és un freixe, mira, això és un no sé què, que si no, a vegades vas allà i dius, són molt macos, però no sé què són.
L'Ona té certa cultura, ara ho he vist, eh? Aquí se li dona pels macos.
És la capacitat d'observar, que això és l'important. Quan vas al bosc, o quan vas fins i tot al mar, però sobretot al bosc, tu normalment, en vés de mirar cap a dalt, veus capçades, has de mirar cap a baix. O sigui, les fulles que veus en el subsol, sobre el sol, allò t'indica ja, per exemple, quin tipus de bosc és. O sigui, és caducifoli, o sigui, quines espècies hi ha, i por ahí. Amb els núvols passa el mateix, tu mires cap a dalt, i amb els fenòmens meteorològics, el de l'observació també és molt evident. Però és la capacitat aquesta d'observar, que això sí que moltes... estan en una pantalla d'un mòbil...
Sí, ens perdem moltes coses de l'entorn, no?
Allò és el tema de badar, i observar. O sigui, parar-te un dia, els oients, el turó que tinguin més a prop o el cim que tinguin més a prop del costat de casa i fer una volteta de 360 graus. I a partir d'allà, analitzar el que veus, o sigui, el que veus i el que passa per davant. I si pot ser sense cascos i música
escoltant.
I porall, escoltant els ocells i escoltant les històries aquestes. Això també és molt important. I amb els ocells, si te'n recordes, també havíem fet de cants dels ocells. O sigui,
sí, aquest programa va ser molt xulo, eh? El podeu recuperar?
Sí.
I em va portar tal com piulen cada un dels ocells diferents, els van poder escoltar.
Ocells, que xulo. Vam fer, per exemple, els rapinyaires, o vam fer els corps, o vam fer una d'allò, i en cada un dels... Hi ha una pàgina molt bona d'aquest tema, del tema dels ocells de l'Institut Català d'Ornitologia, crec que és aquest, que hi han registrat tots els cants dels ocells. Per tant, tu pots escoltar-los i tu pots saber com sona. I fins i tot hi ha una aplicació molt xula del mòbil, que alguns oients potser la saben, però altres no, que es diu Merlin ID.
Merlin ID. I aquí tens el cant dels ocells, també.
Aquí és una aplicació que tu et descarregues un catàleg dintre de l'aplicació, té una gravadora, utilitza la gravadora de veu del mòbil, engegues i a mesura que va sonant els ocells te'ls va identificant.
Ah, carai, que xulo!
Això és Merlin ID, una aplicació de mòbil, parlant d'això del cant dels ocells i així.
I la vinculació amb les pantalles, doncs, tant per tant, les aprofitem bé, no?
Exacte. Que una cosa no vol dir el contrari, que tu tens pantalles i tens d'allò que també tu pots aprofitar com a eina de recurs quan vas al camp, i aquesta del Merlin, i ara del plan.net, que també t'ajuda amb una fotografia, t'ajuda a identificar tota la flora. Vull dir, són eines que ho faciliten.
I ben aconseguides, no entenc, Sergi, però el que estàs dient, tu que les deus haver utilitzat?
Sí, ben aconseguides i sobretot amb rigorositat. O sigui, aquesta dels ocells està desenvolupada per un observatori del Regne Unit, crec, amb el tema d'aus també són bastant allò, i aplicacions com la Plan.net, la Flora Catalana, por ahí, hi ha darrere gent que toca i que ho coneix, aquestes coses.
Que no l'ha fet la intel·ligència artificial, diguem, no? L'han fet amb criteri.
No l'ha fet la intel·ligència artificial. I un altre... Parlàvem de les escoles, o sigui, en tema de divulgació de patrimoni i així, com us imagineu allò que dèiem, les generacions que pugen, no? Els nens, la mainada, d'allò, o sigui, en un futur cada cop seran més conscients, o sigui, ells mateixos arribaran a fer un guaita que tenim?
Estàs buscant relleu, Sergi?
No. Però m'estic plantejant si les noves generacions també s'implicaran amb la natura tant o igual com s'han implicat certes generacions anteriors.
Jo crec que depèn molt de l'entorn on hagis viscut i on hagis crescut, no? Perquè jo crec, per exemple, els nens i nenes que... És un tòpic, però els nens i nenes rurals, de poble i d'entorn natural, aquests sí, coneixen els animals, coneixen els bitxos que hi ha a terra, però perquè el pati de l'escola és ple de sorra, és ple de plantes, i allà hi ha formigues, i hi ha mosques, i hi ha insectes, i jo crec que aquests nens sí que coneixen i desenvolupen aquest amor, no? per la natura. Però clar, si tu has viscut en un entorn en què tot és ciment, tot és, els patis estan als terrats de les escoles, no hi ha ni una planta, quin amor per la natura has de desenvolupar?
Jo tinc una anècdota d'una amiga que té una granja i van anar-hi uns nens a visitar i tenien cavalls i el nen anava buscant, buscant, i al final la monitora li va dir, què busques? Diu, el botó perquè el cavall faci... Clar.
Ostres.
Vull dir que el nivell, no sé, Sergi, potser hem de fer més guaites que tenim.
Sí, potser hem de fer més guaites. Això és un nivell bastant, bastant...
Però és important que sàpiguen que la llet surt de les vaques, que els ous surten de les gallines, que la carn que et menges està cultivada, criada en una granja... Tot això no sé com ho portem últimament. Home, d'informació en tenen molta. L'altre és que potser els hi falta aquesta vivencialitat, aquest badà que deies tu, aquest observar.
Sí, potser massa, no? O sigui, masses inputs i poc temps per badar, el que dius tu, per parar-se a observar i a contemplar.
Fa molta por que ens avorrim.
Sí, sí, però avorrir-se va bé.
És importantíssim avorrir-se, si no dones espai.
I també els hi falta jugar una mica més a la natura, sí, no? Perquè jugant s'aprenen moltes coses, també.
Anant a bosc, o sigui, el que deies tu del poble, els que hem passat la infància a pobles, els pobles dels avis, el contacte amb la natura l'hem tingut. També la pèrdua de passar infància en el poble dels avis, que potser ara s'està perdent aquest concepte d'anar en el poble o al pueblo, digue-li com vulguis, això també fa que aquest contacte amb la natura no sigui tan gran.
Doncs Sergi, Cristina, moltes gràcies. Cristina, moltes gràcies per venir avui.
Com sempre, un plaer tornar.
Moltes gràcies, Cris, per acompanyar-me.
Merci.
I Sergi, ens retrobem...
amb el 201.
El proper guaita amb el 201, exacte. Avui hem celebrat aquest aniversari. I anaves a dir alguna cosa, Sergi.
Sí, que anirem a alta muntanya, el 201.
Anirem a alta muntanya, perfecte. Doncs preparem els abrics.
Exacte. No?
Els abrics dels bons.
Exacte, molt abric.
Doncs ens retrobem, Sergi, moltes gràcies.
Fins després.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I del món del guaita que tenim, anem al Mundo Sonoro amb el DJ Bigut.
Mundo Sonoro. Obrim les orelles al món, connectem amb el planeta de la música independent i explorem els sons d'ahir i d'avui amb el DJ Bigut.
Rhinoceros, la banda formada a Montpellier amb Jean-Philippe Fro a la guitarra i Patrice Carrier al baix. Des de 1994 han fusionat el rock elèctric amb l'electrònica més ballable. Els seus dos membres són psicòlegs de dia i músics de nit. I aquí rescatem el tema Recaptive, extret del seu segon àlbum, Instal·lacions Sonor, 1999, sota els efectes del house. Rhinoceros. Thank you. I aquí tenim el seu recent àlbum, el Rinoceroso, al Paral·lel 62 a Barcelona, actuaran el 27 de febrer al concert a la Cruïlla Hivern 2026. Psychoanalysis per les vostres orelles, Rinoceroso.
Aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquí on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista Jan Botí. Jan, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
A veure, quin dret descobrirem avui?
Avui descobrim una qüestió que és molt útil a la vida quan viatgem. Perquè parlarem de retards i cancel·lacions en els vols.
I tant, ens fan anar de corcoll, a vegades.
Exacte. De fet, a mi m'hi van fer anar una vegada.
I què et va passar?
Sí, per això crec que és interessant. Doncs el que em va passar és que jo tornava de París. Estava a l'aeroport i recordo que ens van endarrerir el vol una hora o així. Fins aquí forma part, diguem, de la normalitat. però un cop vam pujar...
Una hora de la normalitat.
Forma part de la normalitat en la que no podríem reclamar. Deixem-ho aquí, és una mena de prèvia que faig abans d'entrar.
Ho veurem ara, no?
Ho veurem ara, exacte. Per això dic que forma part de la normalitat. Això és com els Rodalies, que et diuen que són puntuals, però no tenen en compte quan passen de 10 minuts. Dius, home, clar, així qualsevol. En tot cas, jo estava a París, jo era a París, i allà vam tenir aquest endarreriment d'una hora i vam pujar a l'avió al final. Estant dins de l'avió van estar fent diverses maniobres i recordo que allà va passar ben bé una altra hora. Clar, en tot aquest impàs de temps la tripulació va haver de canviar perquè ja si haguéssim volat en aquell moment ja sobrepassava el temps que podia estar en feina
treballant.
I aleshores vam haver d'esperar que arribés la següent. Per tant, ens van tornar a baixar de l'avió. Vam estar esperant en l'aeroport. I crec que en total parlem d'unes 4 hores al final.
Déu-n'hi-do. O sigui, vau trigar 4 hores a que sortís el vol i, a més, puja, baixa, ara espero que vinguin els nous treballadors.
Correcte,
sí. Quin embolic.
Absolut. De fet, a mi no m'havia passat mai això de pujar, que em tornessin i aquesta mena de disbauxa aeroportuària. Però la qüestió és quins drets tenim en el moment en el que jo estic a l'aeroport anant i venint, quins drets tinc un cop aterro o en l'impàs de decidir si agafo el vol finalment o no, no? Hi ha tota una sèrie de coses que ens condicionen i també ens condicionen perquè, com que hi ha un seguit de components, ja ho alerto, si quan arribem a l'aeroport de destí hi ha persones que estan encarregades de saber quins vols arriben amb retard o no per venir-te a oferir els seus serveis, per tal de reclamar per tu això, clar, recollint el 25% del que et retornin. Podem fer això, i avui ho sabrem, sense haver de donar-li a cap empresa el 25% de la indemnització que em correspon a mi com a passatger.
O sigui, podem exercir els nostres drets sense uns tercers pel mig, no?
Exacte, és a dir, és relativament senzill. Ara bé, jo crec que aquí ve una mica el titular. Les aerolínies no perden judicis perquè la llei sigui dolenta.
Ui, a veure, explica'ns això.
Les aerolínies perden judicis quan els passatgers es cansen.
Ah!
És a dir, el seu negoci no és tant negar-te tu el dret, que molts cops no és una cosa que facin de manera expressa, sinó que t'avorreixis, que t'esgotis.
I perquè pel ho has de demanar tantes vegades que al final ja desisteixes, no?
Exacte. Per què dic que el dret no és dolent? Perquè el dret no ho és. La regulació que empara els drets dels passatgers és un reglament europeu, el reglament 261 de 2004, on tota la normativa sobre compensació, assistència, en cas de que se't denegui l'embarcament o cancel·lació o retards significatius, és una normativa europea, no? I que aplica tant aquells vols que surten de la Unió Europea com aquells vols que arriben a la Unió Europea amb aerolínies doncs, que són de l'espai comunitari. I aquest reglament estableix tres tipologies de drets que una mica es poden explicar amb el cas que em va passar, no? El dret d'assistència, que seria el primer, és aquell dret que se't recull mentre esperes. Quan jo vaig haver d'estar en la terminal esperant a que arribés la nova tripulació, no marxàvem, etc. Aquí se'ns ha de garantir ni que sigui un tiquet, un buixer dins del propi aeroport on se't doni menjar i beguda. Se t'ha de permetre poder-te comunicar en el cas de que tu no poguessis, tot i que ara estan en el segle XXI, doncs això té unes facilitats que l'any 2004 no hi eren quan aquest reglament s'aprova. I t'han de garantir l'allotjament i el transport en el supòsit que la cancel·lació es produeixi, per exemple, a la nit, i tu tinguis, diguem, la represa l'endemà al matí. Doncs això també t'ho ha de garantir la pròpia aerolínia. No?
Per tant, menjar i beure, poder-te comunicar i poder dormir en algun lloc i que puguis desplaçar-te, no?, fins a aquest lloc, en el cas que el teu vol no surti a l'hora prevista i surti més tard i tu ja siguis a l'aeroport. No?
Exacte.
Tot això és el que t'han de garantir.
Tot això és el que t'han de garantir.
I això per llei.
Això per llei, perquè aquest reglament ha d'estar garantit. És cert que la quantia que t'ofereixen a vegades dona per un iogurt i dona gràcies. Això també és la realitat.
Clar, sí que aquest menjar i beguda hauria d'estar adequat, no?, a l'hora que estàs allà esperant, sí, o a les hores que
sí,
estàs
a vegades és més relatiu que pràctic, però com a mínim hi ha de ser. I si no venen ells directament a oferir-ho, jo suggereixo que es preguntin al mostrador mateix de l'aerolínia i dir, escolti'm, acaba de passar això, de quina manera doncs se'n manté aquest dret d'assistència mentre dura aquesta avaria, aquest retard, o resol la qüestió, no? Aquest primer dret d'assistència.
Quins més tenim?
Després tenim el dret al reemborsament o al transport alternatiu. Si el retard arriba 5 hores o més tard, en aquest cas el passatger pot triar entre que li reemborsin íntegrament el bitllet o fins i tot un vol alternatiu, potser amb escales, a la destinació, que era la final, no? Aquest seria el segon bloc. I el tercer, que no confondre amb aquest, és el dret a la compensació econòmica.
Vale.
És a dir, ja no és que a mi em retornin el preu del bitllet, sinó, més enllà del que m'hagi costat, jo tinc dret a percebre una quantitat econòmica si l'arribada al meu destí es produeix a partir de 3 hores. De 3 hores en amunt, juguem. A partir de 3 hores, juguem. I la quantia que em correspondrà, que ve regulada per la normativa, serà en funció dels quilòmetres que hi hagi des del lloc en el qual jo estic fins al meu destí. I parlem de compensacions que van dels 250 als 600 euros. És a dir, aquest rang m'estableix a mi, juraria que és fins a 1.500 quilòmetres, de 1.500 a 3.000 o així, i de 3.000 en amunt. Ara ho estic dient de memòria, però si no, està regulat a la normativa.
I això dius que la quantia varia en funció dels quilòmetres, però varia també en funció de les hores tard que ha arribat, o no?
Varia en funció dels quilòmetres. Varia en funció dels
quilòmetres. Sí, tal i fa si ha arribat 5 hores més tard, o si n'ha arribat 6, varia el mateix.
Llavors ens anem al dret al reemborsament. En tot cas, si passa de les 5, com dèiem. Exacte. Sí. Aleshores, sempre és així? No, anem en compte. És a dir, no és un dret il·limitat tampoc, perquè si les circumstàncies que porten a l'aerolínia a retardar, a endarrerir aquest vol, són causes justificades de força major, aleshores no hi ha una culpa ni una mala actuació per part de l'aerolínia.
Clar.
I aleshores jo no tindria dret a percebre aquesta compensació. Per exemple, recordo també que fa un any i escaig, doncs quan vam tenir la gota freda a Catalunya, que es va inundar l'aeroport del Prat, vam tenir terminals doncs, que entrava l'aigua per dintre, jo recordo que tenia un vol a Budapest i vam marxar amb 5 hores de retard.
Per tant, estaries dins de la possibilitat de compensació econòmica.
Exacte. Però ni jo mateix m'ho vaig plantejar de sol·licitar-ho, perquè era evident, en aquell cas, que tots els retards i totes les cancel·lacions que s'estaven produint, que eren centenars, a Barcelona, a València, que ja sabem tots com va anar, doncs eren per una qüestió sobrevinguda, que va ser la situació extrema a nivell meteorològic. Aleshores, aquí hem de distingir quan es tracta d'un moment ordinari en el qual sí que tindré aquest dret, perquè efectivament, si hi ha retards, perquè hi ha vagues, perquè l'aerolínia no ha complert amb un manteniment, etc., aquí no és una culpa que hagi d'assumir el passatger. Ara bé, quan hi ha una qüestió sobrevinguda, aquí tampoc té la culpa a l'aerolínia.
Per tant, aquí no podríem reclamar.
Bueno, reclamar, si et fa il·lusió, pots fer-ho. Però
però pot ser que no rebis la compensació.
S'ha d'acreditar aquesta causa, però clar, en aquest cas és una causa pública i notòria.
Clar.
Aleshores, però on hi pugui haver divergència, perquè aquesta és molt evident, però n'hi pot haver d'altres on no sigui tan evident, la companyia ha d'acreditar aquesta extraordinarietat.
Per tant, millor reclamem i que ens diguin que no pas no haver reclamat i que potser hauria sigut un sí.
Com a recomanació àmplia, fem-ho d'aquesta manera.
Doncs som-hi, com ho hem de fer per exercir aquests drets que tenim?
Doncs a veure, per no perdre aquesta reclamació, al final, no?, que ens podem perdre en el procés, jo crec que és interessant, com en tot en dret, tenir-ho ben documentat i poder-ho provar.
Allò que diem sempre, de recollir proves.
Sempre ho diem. Jo entenc que això, vull pensar que a mesura de dir-ho, la gent a la seva vida començarà a prendre consciència i anirà guardant exemplars de tot. No, però en tot cas, és cert que el sector aeronàutic és un sector trapella. diguem-ho així. I com a sector trapella, jo crec que la seva pràctica habitual és més aviat negar els fets que no pas assumir la responsabilitat. Aleshores, com que els minimitza, jo el que diria és tiquets de pàrquing si has anat a l'aeroport, que acrediten l'hora, tiquets de menjar si he comprat, fins i tot imatges dels panells. Jo arribo allà, els panells amb les hores que costa com endarrerit. És a dir, tot allò que jo pugui prendre serà positiu. I estan en el propi aeroport, si poso una reclamació a Aena, que al final és qui gestiona els aeroports a l'estat espanyol, on s'inclou, evidentment, l'hora de la incidència i el fet, doncs tota aquesta documentació la posem en una carpeteta i ens la custodiem. En segon lloc, el que dèiem, saber el per què del retard. I el saber el per què, doncs ho puc tenir claríssim, si és, com dèiem, públic i notori, o puc no tenir-ho clar. Si es produeixen aquestes circumstàncies extraordinàries on és possible que la companyia les alegui, jo què puc fer? El passatger, jo puc recórrer, en aquest cas, a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria per tal de sol·licitar, escolti'm, en aquest dia, aquesta hora en el qual jo tenia aquest vol, s'estava produint això que la companyia m'està al·legant per no compensar-me? Doncs, escolta'm, mirem-ho. Llavors, amb aquesta informació que ens retornin de l'agència, això jo tinc una prova claríssima, fer faenda, si això realment està justificat o no. Aquest segon bloc de saber el per què de la cosa.
Molt important, també.
I el tercer, sí que és important també, quins terminis tenim. No solem esperar-nos tant de temps. Jo recomano no esperar-nos tot aquest temps. Però en els vols que són dins de la Unió Europea tenim 5 anys.
Per tant, hi ha temps de sobres. No hi ha excusa de que m'ha passat el termini.
No. I si t'ha passat és que ets poc diligent. I en vols internacionals des de la pròpia Unió Europea tenim 2 anys, i que aquí el termini s'escurça una mica més. Jo el que suggereixo és això, fer la reclamació a la pròpia companyia pels canals doncs, que les seves pàgines web estableixen, i també a Aena.
Per tant, fem la reclamació doblement, sí, per les dues bandes.
Sí, posats a fer, ja que hem fet tota la recopilació, aprofitem-la, no? I finalment, clar, què passa quan no paguen? Jo he fet la reclamació i, escolta'm, allò queda en un calaix del guardadet i que vagin passant. Doncs si la companyia no respon, tenim una sèrie de documentació per part de la Unió Europea on es facilita informació en els passatgers i els usuaris. El que, a més, també recomano és adreçar-se a l'organisme a nivell estatal que és competent, que ja l'hem mencionat, no?, aquesta agència de seguretat. Hi ha la via judicial. Evidentment, podem presentar una reclamació, tinc tota la documentació, puc provar-ho, puc presentar una demanda a l'aerolínia per la via civil. I finalment, i tornant al meu cas, pots fer servir les xarxes socials.
Pots denunciar-ho públicament.
Perquè resulta que jo em vaig dedicar a fer tots els canals oficials que corresponien, com un ciutadà diligent. I un cop fet això,
ningú
havien
passat
cas, no? 6 mesos, que dic, allò anava passant i qui dia passant i empeny. Doncs, com que m'estava començant a molestar, perquè jo aquí no estic veient ni un euro, vaig a fer un tuit. I vaig fer un tuit on vaig etiquetar a la companyia en qüestió i dic, escolti, fa 6 mesos que els hi vaig presentar una reclamació i vostès no s'han dignat a contestar-me. 5 minuts vaig trigar a contestar-me l'estimat community manager d'una companyia aèria, dient-me, què ha passat? Escriu-nos-ho i explica'ns-ho per missatge.
Com si no els haguessis enviat ja tota la documentació.
Exacte. I no, els hi vaig tornar a explicar per missatge, i va ser a través del que vaig facilitar a les xarxes socials, en aquest cas a Twitter, ara X, que vaig aconseguir que em reemborsessin, poca broma, crec que en aquell cas estàvem en els 400, en la franja dels 400. Per tant, escoltem, no ens donem per vençuts, perquè vies en tenim, vies en tenim, i ostres, no deixem d'exercir-ho, perquè estem parlant de companyies que beneficis no en tenen pocs, precisament.
Exacte, o sigui que reclamem els nostres drets. Tot això era si els vols van amb retard, però i si ens el cancel·len, què passa?
Clar, si ens el cancel·len amb l'antelació suficient, i antelació suficient vol dir 14 dies, estan curats en salut. Això pot passar, podem tenir... De fet, és una pràctica que ha anat en augment, justament perquè permet no haver de generar cap compensació ni cap reemborsament en el passatger, perquè doncs ho he fet en temps i forma. No? Això són, el que dèiem, 14 dies, evidentment t'han de retornar el preu del bitllet, però aquí no hi ha compensacions extres. Tu retornes i ja està. Hi ha un tema que crec que és important, i amb això crec que anirem tancant, que és el tema de la maleta de la cabina, i que aquest estiu justament la Unió Europea també s'hi ha pronunciat. El fet de poder portar una maleta de mà ha de ser gratuït. Com a mínim una maleta de mà ha de ser gratuït, i potser un petit bolso, un ordinador així. Això s'ha de permetre. S'ha de permetre amb les dimensions que corresponen, però s'ha de poder permetre. I cobrar un suplement es pot considerar abusiu. Jo entenc que tu, quan estàs a punt d'entrar a l'avió, tu el que vols és entrar.
Exacte.
En tot cas, paga-ho i ja ho reclamarem a posteriori.
Exacte, guardes el comprovant, no?, de que l'has pagat. Exacte. I llavors ho reclamem.
Sí, però d'entrades tinguem-ho clar. Ens han de permetre aquest afer, perquè és el que es considera mínim indispensable per poder, doncs, formar part de la teva mobilitat. Per tant, jo crec que això és un tema també que als nostres oients els interessarà, perquè genera debat cada cop que estem allà a la fila i veiem que els senyors de X companyies treuen aquell extraordinari mostrador on te van mesurant les maletes per veure si cobren.
Si tens sort, el de davant no li mesura ni a tu sí, o el de darrere no. És
depèn
una mica
de la cara que facis aquell dia.
Exacte. Doncs, Jan, moltes gràcies per descobrir-nos avui tots aquests secrets de les aerolínies, no?, i com ho hem de fer si el nostre vol va amb retard o si ens el cancel·len, i sobretot que sapiguem que podem portar una maleta de cabina gratuïta, que això també és molt important. Ens retrobem al proper Drets de Butxaca.
Moltes gràcies, Ona. Fins la propera.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
I per acabar el programa, després dels Drets de Butxaca que ens porta com sempre en Jan Botí, anem a descobrir una cosa nova amb el Sabies Que. Sabies que...
L'estómac humà produeix àcid clorhídric prou potent com per dissoldre molts materials i descompondre els aliments amb gran eficàcia. Aquest àcid és tan fort que podria danyar greument els teixits del propi cos. Llavors, per què no ens autodigerim? La resposta és que l'estómac té un sistema de protecció extraordinari. Les seves parets estan cobertes per una capa gruixuda de moc que actua com una barrera química. A més, les cèl·lules de la mucosa gàstrica es renoven molt ràpidament. Aproximadament cada pocs dies es regeneren completament. Aquest ritme accelerat evita que possibles danys causats per l'àcid s'acumulin. Quan aquest sistema falla, per exemple per infeccions bacterianes o per certs medicaments, poden aparèixer úlceres. El més sorprenent és que tot aquest procés passa de manera automàtica i contínua, sense que siguem conscients. El nostre cos manté un equilibri delicadíssim entre destruir aliments i protegir els seus propis teixits, demostrant fins a quin punt els mecanismes interns són precisos i sofisticats.
I amb el Sabies Que acabem el programa d'avui. Ens retrobem demà amb nous temes i més converses. Moltes gràcies per escoltar-nos i que acabeu de passar un molt bon cap de setmana. Perdó, que acabeu de passar un molt bon dilluns.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Vibra amb la 14a edició del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. Més de 70 artistes de